Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els Mossos d'Esquadra busquen un home per haver segrestat i agredit la seva exparella en un descampat de les Gavarres, al Gironès. La dona va aconseguir fugir i demanar ajuda a uns veïns i tot seguit va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els fets el dia han passat diumenge a la nit. L'agressor es va emportar la dona i la va retenir durant hores en una casa d'una zona boscosa i posteriorment en un descampat. La víctima es va poder escapar i va arribar caminant fins a la població de Quart, on uns veïns la van portar a l'Hospital Josep Trueta. La dona no té ferides de gravetat. Els Mossos han obert una investigació i treballen per localitzar l'agressor, que ha pogut fugir. El Consell Comarcal de les Garrigues demana al Departament de Territori i Sostenibilitat la retirada del projecte de la planta de tractament de purins de la nova Tracjussa, donat l'elevat nivell de contaminació existent a la zona. Ens informa des de Munt FM Ràdio Laura Purroi. Bon dia.
Bon dia. El projecte consisteix en tractar purins a partir de la gasificació de residus. Des del govern del Consell Comarcal es veu amb preocupació la situació que es pugui generar en una zona que ja en l'actualitat es veu molt saturada d'emissions per altres plantes existents. Per aquest motiu s'ha sol·licitat al Departament de Salut que tingui en compte les dades actuals d'emissions a la zona, donades les últimes captures realitzades pels mesuradors de la contaminació atmosfèrica situats al Pla del Molí de Juneda, que estableixen que avui en dia se superen els llindars permesos. De fet, el passat 24 de juliol van registrar la dada més elevada de Catalunya en presència de micropartícules, que supera el valor límit diari establert per llei com el de protecció de la salut humana. També demana al Departament que revisi els seus informes en relació al projecte de Tracjussa, tenint en compte els preceptes establerts per la Unió Europea. El Consell d'Alcaldes ha reclamat al Departament d'Agricultura que encapçali la implantació a escala nacional i de forma especial a la comarca de les Garrigues, d'unes mesures de gestió de dejeccions ramaderes mediambientalment sostenibles i respectuoses amb la salut de les persones de les àrees d'influència.
Gràcies, Laura Purroi, des de Munt FM Ràdio. I ara us expliquem que l'Ajuntament de Falset ha aprovat la creació de la figura municipal de greuges. És la primera vegada que el consistori compta amb un representant d'aquest tipus, que té com a funció la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi. Manel Sales, des de Ràdio Falset, bon dia.
Bon dia. Amb la creació de la figura del síndic, el govern de la capital del Priorat vol salvaguardar els drets dels ciutadans en relació amb l'administració municipal. I en aquest sentit, volen que es converteixi en una eina que afavoreixi a la transparència, la participació ciutadana i el control públic. Carlos Brull és l'alcalde de Falset.
La figura del defensor del poble o del síndic, pues el regidor i l'alcalde ja ho fan molt, perquè és un poble petit, anem pel carrer i tothom t'apara i tothom te pregunta i tothom te consulta i llavors doncs, intentes preocupat molt de les problemàtiques de la gent. Però sí que és cert que amb la figura del síndic doncs, encara reforcem més aquesta transparència, reforcem més aquest bon govern que volem tirar endavant, reforcem més doncs, el bon funcionament de les administracions.
Així doncs, la funció principal del síndic falsetà serà examinar i resoldre les queixes formulades per la ciutadania. Ara, un cop aprovat el reglament, l'alcalde haurà de proposar el nom de la persona que assumirà el càrrec, prèvia consulta amb els grups municipals i les entitats de la localitat.
I us volem recordar que en menys d'una hora començarà el primer dia de vaga convocada per la CGT, vaga de Renfe. Hi haurà afectacions amb servei mínim del 40% pel que fa a Rodalies, alta velocitat amb afectacions al 78% i en mitja distància al 65%. És el primer dia de vagues convocades. Els propers dies seran el dia 14 i 30 d'agost i l'1 de setembre.
Benvingut.
Per tu l'Índia van ser 3 mesos vitals, per mi van ser 90 dies a l'exili. A les fotos surts tan guapa i tan morena, i jo així em pinta com de bonic.
Molt bon dia, benvinguts al Mar i Muntanya, l'últim dia de juliol, demà ja estem a 1 d'agost. acabem el mes de juliol del Mar i Muntanya, aquest programa que fem conjuntament diferents ràdios de la demarcació de Girona, des de la muntanya fins al mar, per això Mar i Muntanya. Des de la muntanya doncs, tenim la veu de Sant Joan, tenim Ràdio Celrà, tenim el mar, Juanjo López amb Ràdio La Escala, aquí Ràdio Vilafant, que podríem dir que estem entremig entre mar i muntanya, i també col·laboren amb nosaltres doncs, també Mar Llançà, amb Ràdio Llançà, i també ens escolten doncs, Montgrí, que podríem dir també que és mar i muntanya, que tenen el Montgrí i tenen el mar ben a prop. Deixeu-me que en aquests moments, després saludarem els companys de les emissores, deixeu-me que en aquests moments saludi els companys que tinc aquí a l'estudi al meu costat. Josep López, bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
T'has canviat de costat avui.
Avui m'he canviat de costat perquè, bueno, per unes indicacions que m'han donat que no desvetllarem aquí en directe, però són interessants.
I toquetejant els botons i fent que tot soni d'allò més bé, doncs en Víctor Grau, des del control tècnic. Víctor Grau, bon dia. I a més, a darrere teu, perquè a darrere seu tenim un dels nostres patrocinadors. No sé si sabeu, companys, o els nostres oients que són fidels, que cada divendres sortim doncs, al carrer i sortim als diferents pobles que formen part de les emissores. Anem sempre a buscar els esdeveniments. I un dels nostres patrocinadors que ens fa que se'ns vegi d'allò més, amb les banderoles, doncs és Perspective, ho dic bé,
Perspective Events.
I tenim aquí en Sergi, que el volem saludar, a veure si s'acosta al micro. Saludem el nostre patrocinador, almenys. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per les banderoles.
Moltes gràcies.
Ja sabeu, si ens voleu veure els divendres, doncs gràcies a ells, doncs podeu veure aquestes banderoles amb el logotip del nostre programa i de les nostres emissores. Anem entrant en matèria, després de fer totes les salutacions. Quin és el dia mundial avui, Víctor?
Doncs avui és el dia mundial dels guardaboscos, Mercè. Un dia interessant perquè no és molt peculiar, però...
Els forestals, no?
Sí,
que aquí a Catalunya coneixem com els guàrdies forestals, no? Aquests que vetllen perquè en els boscos doncs tot estigui correcte, que ningú doncs, es comporti de manera incívica i que si hi ha algun problema de caça, d'animals, el que sigui, doncs tot estigui bé. Clar, guardaboscos tots tenim en ment els americans, eh?
Potser... Sí, sí, és potser més un dia americà, però aquí seria més el dia forestals.
Bé, felicitem aquí tots els forestals que puguin estar escoltant.
Ells.
Anem a fer l'actualitat passada, anem a repassar què va passar tal dia com avui de diferents anys enrere.
Sí, sí, anem a fer un viatge pel temps gairebé, no? Doncs mireu, el 1492 marxaven les darreres famílies de la comunitat jueva del Call de Girona, 3 mesos després de l'ordre d'expulsió dictada pels Reis Catòlics. Ara fa 42 anys, el 1977, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona organitzava un homenatge a Francesc Ferrer i Gironès, en reconeixement a la seva trajectòria com a president de la institució. Ara fa 17 anys, el 2002, el Col·legi de Metges de Girona feia donació al Museu d'Art de 3 de les escultures que havien estat al vestíbul de la Seu, 2 de Lluís Güell i 1 d'Emília Xargay. I el 2006 comencen els treballs d'enderrocament de la plaça dels Braus de Girona, que, per cert, Girona és una de les úniques capitals catalanes que han derrocat la seva plaça de Braus, perquè moltes han quedat inactives.
A Figueres, per exemple, està inactiva la plaça de Braus, és propietat municipal, i de tant en tant doncs surt si pot fer un projecte o un altre.
Però Girona no, Girona van decidir enderrocar-la. I ara fa 8 anys, el 2011, el diari El Punt Avui es fusionaven donant lloc a una nova capçalera que avui tots la coneixem avui en dia, no? Que és El Punt Avui. I després d'aquest viatge pel temps, doncs tornem al present i felicitem els Ignasis de Loyola, el Sant Germà, Sant Fabi i Sant Dionís en el dia del seu sant. I també haurem de felicitar algú més al final del programa.
Exacte,
una altra vegada.
Exacte, però perquè ara... avui tenim 2 entrades en sorteig per l'Aqua Brava. Així doncs, que si esteu escoltant el programa, que si acabeu de sintonitzar qualsevol de les emissores que fan el Mar i Muntanya, Ràdio Celrà, Ràdio Llançà, o Ràdio Montgrí, o la Veu de Sant Joan, o Ràdio L'Escala, o Ràdio o ens escolteu
sigui,
de Ràdio Vilafant,
doncs
estigueu molt atents, perquè al final del programa obrirem línies i us pot tocar això, una entrada.
I per cert, són les últimes que sortegem ja. Per tant, heu d'estar, vamos, atents no,
exacte,
el següent, perquè si no us quedeu sense entrades.
Si voleu tenir aquesta oportunitat de guanyar-les, doncs l'únic que heu de fer és escoltar i estar molt atents quan obrim les línies. Fem una cosa, posem-hi una proposta musical, posem una mica de ritme per anar entrant en matèria, que ara de seguida saludarem i anirem a repassar l'actualitat amb els nostres companys a les emissores.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado,
beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que desesperan robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Oh, oh, oh. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, oh, oh. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, oh, oh. Sabiendo que tus besos matan.
Para mí nunca fue un juego, para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme.
El remei per passar la calor és el mar i muntanya. Cada matí, d'11 a 1.
Doncs sí, el remei per passar la calor és escoltar-nos cada dia d'11 a 1 aquí al mar i muntanya. Ara el que volem fer és fer una mica de repàs a l'actualitat. Volem posar-li el termòmetre a l'actualitat, el que està passant, el que s'està coent als diferents territoris que conformen aquest mar i muntanya. Si us sembla, comencem pel mar, anem cap a Llançà, amb en Quim Agustí de Ràdio Llançà. Bon dia, Quim, què ens portes?
Bon dia, des de Ràdio Llançà. Doncs bé, ja ha acabat el mes de juliol, o a punt d'acabar-lo avui mateix, entrem al mes d'agost amb diverses activitats que ara recordarem. Per exemple, a la plaça Major, aquest 3 i 4 d'agost, al cap de setmana, comença la 7a Fira de la Cervesa Artesana de Llançà. Serà dissabte i diumenge a partir de les 11 del matí, amb diverses activitats que podeu consultar en un programa a part. Després també el Mag Marín, que per cert demà tindrem en directe aquí al programa Mar i Muntanya, que l'entrevistaràs tu, Mercè, i que regalarem un parell d'entrades. El Mag Marín actuarà aquest dissabte també a 11:15 de la nit i les entrades anticipades estan a la venda a 10 euros a tiquetea.com i a la Casa de Cultura de Llançà. Recordem que val la pena comprar les anticipades perquè el dia de l'espectacle valdran 12 euros. Doncs el Mag Marín, que és el guanyador de Pura Màgia de Televisió Espanyola i Premi Nacional de Màgia d'Espanya, França i Portugal, serà aquest dissabte amb nosaltres a 11:15 de la nit a la Casa de Cultura de Llançà. I per el diumenge, dintre del Festival de Guitarra de Girona Costa Brava tenim l'actuació a les 8 de la tarda del grup, que ho estic llegint ara, no ho trobava, del grup Sil de Piano, amb l'Eduard Carreras i l'Ànima Negra. Aquest concert serà diumenge 4 d'agost a les 8 de la tarda a la Casa de Cultura de Llançà. I això seria tot de moment per aquest cap de setmana aquí a Llançà, que actualment estem amb una temperatura fantàstica de 22,6 graus i una humitat del 57%, que fa que sigui un matí molt agradable.
Doncs sí, Quim, com deies, entrevistarem el Mag Marín demà, així que molt atents, si us agrada la màgia, tindrem aquestes dues entrades, com ens explicava en Quim Agustí, per sortejar, així doncs que escolteu-nos, que podeu guanyar aquest premi demà. Doncs, si us sembla, continuem a mar, ara anem una mica més cap al sud, anem cap a l'Escala, anem cap a Ràdio L'Escala amb en Juanjo López, que ens parlarà de tragèdies a les platges, oi? Juanjo, bon dia.
Bon dia, Mercè. Doncs sí, perquè ha mort una dona de 70 anys en una platja no vigilada de l'Escala. El telèfon 112 va rebre l'avís quan passaven pocs minuts de les 11 del matí del passat dimarts. La trucada alertava que havien vist un cos surant a l'aigua a la platja del Rec del Molí de l'Escala i que dues persones que en aquell moment practicaven paddle surf l'havien aconseguit treure i portar a la sorra ja inconscient. Des de Protecció Civil, el SEM hi ha enviat una ambulància i un helicòpter medicalitzat, però tot i les maniobres practicades no han pogut fer res per salvar-li la vida. La platja on va passar aquest succés no disposa de servei de vigilància. I passem ara a l'aprovada de l'adquisició d'una finca al costat del CAP i de la comissaria a l'Escala. El ple ordinari corresponent al mes de juliol va aprovar ahir l'adquisició d'una finca de més de 1.000 metres quadrats al costat de la comissaria conjunta de la policia local i els Mossos d'Esquadra i del centre d'assistència primària. Aquest és un acord important per a present i el futur d'aquest entorn, on hi ha dos equipaments importants que amb aquesta adquisició permet plantejar qüestions com l'ampliació de la comissaria o possibilitat més espai d'aparcament. Entre altres qüestions, remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, el qual també ha destacat que aquesta és una aposta amb un clar interès públic. L'Ajuntament ja va fer una reserva de 430.000 euros en un pla anterior per poder fer front a aquesta adquisició. I de moment això és tot des de l'Escala. Mercè, bon dia.
Gràcies, Juanjo. Anem ara cap a Celrà, cap a muntanya i riu, que dic jo, amb en Lluís Salabert. Bon dia, Lluís. Per on passa l'actualitat avui a casa teva?
Molt bon dia. Com ja han dit els companys de Notícies en Xarxa, hi ha vaga de trens. A les 12 comença 4 hores de vaga del tren de Rodalies de la Renfe i de les 8 del vespre fins a mitjanit. D'altra banda, el casal de la gent gran de Camponac i la cooperativa cultural Rizoma han iniciat la recopilació de dades per un projecte de memòria històrica. Una altra dada és que l'Ajuntament signarà, i això sí que és molt fresc, l'adquisició de la sala teatre Can Cors, fins ara privada, que permetrà tirar endavant el projecte de Celrà a la fàbrica d'arts. Aquest edifici està al barri vell. És una notícia fresca, fresca, de fa uns minuts. I aquest vespre ja comença els concerts de música de jazz i d'altres estils al cafè de l'Ateneu de Celrà. Fins aquí.
Gràcies, Lluís, per aquesta actualitat tan fresca que ens portes. Gràcies per explicar-nos les últimes hores des de Celrà. Ara anem cap a la muntanya més alta, podríem dir, i anem cap a Sant Joan les Abadesses amb el nostre company de la veu de Sant Joan, en Guillem Planagomà. Per on passa l'actualitat a la muntanya? Que deveu estar fresquets, Bon dia, Guillem.
Molt i molt bon dia, ara sí, aquí muntanya de debò, la que diem de debò. Doncs sí, avui estem a 22 graus, com sembla que a les vostres comarques també un ambient molt més agradable. La culpa de tot això en té les quatre gotes que van caure ahir al vespre. No sé si va arribar a mullar a les vostres zones.
En el cas de Vilafant va estar ennuvolat, però no va acabar de caure pluja.
Doncs mira, aquí fins ahir una temperatura molt agradable, al vespre 4 gotes, i avui ens llevem amb una temperatura encara més agradable, 22 graus, que per res fa fred, però tampoc fa calor. Doncs això. Avui al Ripollès, des de Sant Joan, estem pendents de, primer de tot, d'una notícia esportiva, i és que vam poder parlar amb l'Eric Moya, que va guanyar l'esquella de Pardines, aquesta cursa de muntanya, en la qual va compartir podi amb Eva Mesado, que campiona doncs, de la categoria femenina. va ser una cursa marcada pel mal temps, no? Una cursa que si de prou ja és complicada i ja és dura, en aquestes muntanyes del Ripollès, imagineu-vos, amb pluja i amb mal temps. Hi van haver forces tempestes al ran arreu del Pirineu durant una bona part del dia, doncs, que van obligar sobretot els organitzadors a canviar certes traces fins i tot, no? I passar de les dues traçats normals, de la clàssica i des del batall, a fer només un traçat, que era l'essència, el tercer traçat que teníem preparat, que bé, sembla que era el menys exigent dels tres i l'únic que no s'enfilava al Taga, al Puig Estela i al Montroig, que era una de les doncs, recorreguts, imagineu, tan sols per aquestes tres muntanyes, ja fa un bon desnivell. Bé, doncs, davant d'aquesta manera i davant de l'elevat risc de tempestes, doncs, que podien dificultar els accessos a diferents punts del descens d'aquestes tarteres i d'aquests cims, es va optar per l'opció més prudent. Així doncs, els més de 250 participants que van prendre la sortida, en alguna de les proves tan sols van recórrer uns 12 quilòmetres i mig amb tan sols uns 750 metres de desnivell positiu. Aquest any, doncs, una cursa marcada per això, per la pluja, per aquesta dificultat relativa per culpa de la pluja, no? Que gairebé paradoxal, no? És a dir, sembla que plogui, era més difícil pel terreny, però gràcies a la pluja va ser més senzill a nivell de recorregut. Encara parlant de verd, aquesta setmana sabíem també que el Ripollès ha guanyat superfície de conreu els últims anys, en concret 245 els últims 7 anys. Això ho revelava un estudi que feia l'Institut de Terra Catalana, i hem sabut que doncs, aquí al Ripollès en els darrers anys, i sobretot alguns dels municipis principals com Ripoll o Sant Joan, ha crescut en aquest sentit. Tot i això, Camprodon és el que el guanya els dos, que passa de les 111 hectàrees el 2011 a 286 el 2018. Aquí també encara pendents, com deia el Lluís de Salrà, de la vaga de tren, que també ens passa doncs, per les línies, per la línia R3, pels municipis que passen doncs, per aquí pel Ripollès, com us dèiem ahir, fins a un 40% de trens en funcionament en el cas del Ripollès, aquesta vaga doncs, que convocaven els treballadors i la CNT doncs, per reclamar unes millors condicions de treball, unes menys externalitzacions d'alguns serveis i sobretot la contractació de més funcionaris, de més treballadors doncs, davant de la gran quantitat d'hores extres que fan alguns d'aquests treballadors. Simplement que si heu d'agafar el tren, doncs ja ho sabeu, que estigueu pendents de mirar els horaris abans de fer-ho per saber si el vostre tren doncs, passa o no passa. I això és tot des del Ripollès.
Doncs aquí, aquí a Figueres i a Vilafant, també pendents d'aquests horaris de tren per aquesta vaga que comentàveu tu, Guillem, i en Lluís Salabert de Salrà. Nosaltres també estem pendents d'altres temes. Per exemple, us explicarem que ja Eden Salvem l'Empordà fa balanç del projecte Participa de la Biodiversitat de l'Empordà, un projecte de ciència ciutadana amb participació de més de 800 persones. Una de les activitats previstes d'aquest projecte ha estat precisament una campanya de detecció de fauna atropellada a les carreteres de l'Alt Empordà, el resultat del qual és que les infraestructures viàries tenen un impacte ambiental negatiu. Pels resultats que s'han obtingut, hi ha hagut 100 atropellaments detectats en només 6 mesos. Ens en parlava de tot plegat, d'aquests atropellaments i d'aquest projecte, la Marta Ballocera de Ja Eden Salvem l'Empordà. L'escoltem.
Que no sabem fins a quin punt és realment compatible amb la proximitat de l'aeròdrom d'Empuria Brava. Per altra banda, que s'ha de consultar tots els veïns, perquè si un veí té un territori, un sòl no urbanitzable, on vulgui fer un aeròdrom...
Aquest no és el tall de veu, disculpeu. Bé, ja mirem de recuperar-lo. Bé, ens explicava això, no? Que és molt negatiu la proximitat, sobretot del parc dels Aiguamolls, i aquesta biodiversitat a l'Alt Empordà, i precisament les infraestructures el que fan doncs és bastant incompatible. Ens explicaven també doncs això, no? Que el fet d'establir aquestes infraestructures doncs, fa que potser s'hauria de plantejar un estudi més a llarg termini per buscar-ne solucions. També estarem pendents de l'Ajuntament de Roses, que ha iniciat la contractació per la concessió del bar-restaurant del nou equipament de la SUF, un equipament cultural Cal, que ha estat en obres fins fa relativament poc, es troba a la Riera Ginjolers, i el termini per presentar propostes estarà obert fins al proper 12 d'agost per portar aquest bar-restaurant d'aquest nou equipament cultural. I també us explicarem, ahir us ho avançàvem, des d'aquí al Mari Montaño, amb Juanjo López i jo us explicava una mica les vicepresidències. L'altre dia en Guillem ens parlava del cartipàs del Consell Comarcal del Ripollès. Avui us parlem del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, també pendents, anem amb la mateixa, amb el mateix timing. Ahir es va aprovar aquest cartipàs al plenari, i bé, la presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, que és l'alcaldessa de la Jonquera, ens parlava sobretot dels serveis a les persones i de la divisió aquesta que us explicàvem ahir en quatre àrees. Si us sembla, l'escoltem, que ens explica també una mica de les línies que seguirà a partir d'ara el Consell Comarcal.
En aquest mandat també volem reforçar la figura de la presidència, dedicada també a representació institucional, i volem incrementar la presència del Consell Comarcal en tots els àmbits de la comarca. En aquest sentit, doncs, també vull ser la interlocutora com a presidència, com a presidenta, vull ser la interlocutora directa amb tots els ajuntaments i també amb totes les entitats empordaneses.
Doncs això és el que explicava, aquestes línies que seguirà a partir d'ara el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que ja té el cartipàs, doncs, per posar-se mans a l'obra de treballar. Nosaltres acabem aquí aquest repàs de l'actualitat. Hem fet la ronda i hem saludat els nostres companys de les diferents emissores. Dir-vos que farem uns consells publicitaris de seguida, tornarem, perquè volem prendre-li el pols al carrer, sortirem al carrer. I recordeu, estigueu molt atents avui al Mar i Muntanya, perquè us sortegem dues entrades. O sigui, les dues primeres persones que truquin podran guanyar cadascuna una entrada per anar a la Cua Brava, Són les últimes que tenim, així doncs, que si ens heu estat escoltant al llarg d'aquests dies i voleu guanyar-les, avui és el dia per poder trucar. Obrirem línies al final del programa, així que molt atents, perquè sortejarem aquestes dues entrades per la Cua Brava. Nosaltres de seguida tornarem amb més contingut i trepitjant carrer. Fins ara mateix.
Mar i Muntanya, un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que el Parc Natural es fa comunicació ambiental?
La comunicació ambiental del Parc Natural té com a objectiu divulgar la informació rellevant sobre característiques generals o sobre particularitats concretes de l'espai protegit. Però també fomenta la participació dels habitants i dels visitants, a la vegada que promou coneixements, actituds i comportaments sostenibles. Concretament, al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, tenim el massís del Montgrí, on podem gaudir de grans miradors i d'un patrimoni històric important. També tenim la plana agrícola, on trobem la segona àrea de cultiu d'arròs més gran, més important de Catalunya. Però també aiguamolls d'aigua dolça i salobre, molt rics en ocells. I també tenim la costa i el mar, on trobem una de les dunes mediterrànies més ben conservades de Catalunya. I les Illes Medes, amb un dels millors fons submarins d'Europa. Un altre punt d'interès del Parc Natural és l'avifauna, amb l'àliga cuobarrada i el cormarí emplomallat, i l'arpella i el duc. Però també destaquem la tortuga d'estany, el turó i la llúdriga. I al mar cal tenir en compte el corall vermell, el nero, el corball i la posidònia oceànica. Al parc tenim atractius culturals visitables, com són els pobles medievals i els pobles mariners, el castell de Montgrí, l'ermita de Santa Caterina i els masos fortificats. Una manera de descobrir aquests valors naturals i culturals és fent les rutes de senderisme i de cicloturisme que tenim assenyalades al Parc Natural. Això sí, sempre respectant les normes, com són no sortir dels camins, respectar les plantes i animals i el patrimoni arquitectònic i no fer foc. Us animeu a descobrir el parc a peu o en bicicleta?
Salaón Solés, des del 1888. 130 anys d'experiència mantenint el secret i la tradició d'una curada elaboració artesanal. Salaón Solés, vine a assaborir les nostres anxoves a la platja, a la Casa de la Punxa, i no oblidis passar pel museu que hem obert a la Closa del Llop 40. Consulta en tots els detalls al nostre web anxoves.com. Salaón Solés, El gust per la feina ben feta patrocina la retransmissió de la cantada de veneres de l'Escala.
Ràdio l'Escala.
La xarxa.
Ràdio l'Escala.
La xarxa.
D'aquest estiu. Mari Muntanya en directe d'11 a 1 del matí.
Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Al carrer.
Doncs sí, ens anem al carrer precisament perquè volem saber les vostres opinions dels nostres oients doncs que volten per als diferents municipis que formen part d'aquest mar i muntanya que fem cada dia de 11 a 1. Hem anat al carrer i hem preguntat, perquè estem a l'estiu, i n'estic segura que molta de la gent que ens està escoltant avui potser estan de vacances, no? I no treballen, i potser fins i tot marxen, potser fins i tot ens estan escoltant, el Mari Muntanya l'estan escoltant doncs a través de podcast o a través de webs, i per això els hem preguntat que on marxaven de vacances. Si us sembla, comencem a prendre la temperatura, anem cap a Salrà. Lluís, què és el que t'han dit majoritàriament a tu?
Sí, tothom marxa menys un.
Tothom marxa ben juny. Veus que bé? Quina sí, sort. Sí, i on van, on van? El... Més o menys.
A veure, ja... sí, mar i muntanya.
Hi ha mar i muntanya, hi ha mar i muntanya. Els escoltem, si et sembla, Lluís, i així sabem exactament on van la gent de Salrà de vacances.
Aquest estiu vaig de vacances a Benasque, a caminar.
Al Pirineu i a la costa.
Aquest any de vacances ens n'anem cap a Grècia. Uns quants dies per descobrir la capital, Atenes. Després, un parell de dies cap a les muntanyes. Acabar uns dies de relax en una illa.
De vacances no podré pas marxar perquè estic treballant i estic a l'escala.
De vacances aquest any tenim pensat anar... Bueno, hem anat uns dies a Lloret, a passar un cap de setmana a Lloret, però tenim pensat anar a la zona de la Bretanya francesa amb un parc que es diu Puy de Foix, que es veu que és un parc increïble, dels millors parcs que hi ha a Europa, però sense atraccions, sinó només són espectacles. I la veritat és que, segons youtubers i així, val molt la pena. I ens arribarem fins al Mont Saint-Michel, que és un dels paratges que encara no hem estat.
Interessants, eh?, aquestes propostes de vacances. Jo crec que em quedo amb el d'aquesta última, aquest últim que has entrevistat, Lluís, que la proposta aquesta del parc aquest, me l'apunto.
Sí, sí, és interessant, sí.
Sí, sí, el fet de poder anar a França, a París, doncs... I molt bé, eh? La gent no es mulla, eh? Si mar o muntanya, per què triar? Per què triar? Per què quedar-se en mar o exacte, muntanya? Exacte. Anem a veure a la muntanya, Sant Joan les Abadesses, a veure què li han dit a en Guillem. Guillem, la gent es defineix mar o muntanya a les teves respostes?
Bastant mar i muntanya, en general, molta gent més a mar, perquè ja que doncs, vol canviar una mica, no? Suposo, del que té durant tot l'any. Però jo he trobat per Sant Joan molta gent que, com nosaltres, treballa.
Aviam, els escoltem, a veure... Des d'aquí els enviem molts ànims, els que treballen. Escoltem a veure què t'han dit, Guillem.
No marxo de vacances aquest estiu perquè... he decidit que començaré a fer vacances a les vacances de Nadal i anar a llocs on fa calor les vacances de Nadal i llavors estalvio i no vaig de vacances a l'estiu.
Bueno, aquest estiu estic treballant, per tant, no marxaré de vacances. Suposo que alguns dies a la platja sí que cauran, però vacances no.
No, aquest any treballo, aquest any no vaig de vacances. No, aquest any no.
Una mica de platja quan es pugui, quan hagi passat l'estiu.
Costa Brava?
Costa Brava, sí, sempre.
Cap on vas?
A Cap de Creus.
Aquest any on marxo de vacances? Doncs aquest 2019 marxo de vacances a Ibiza amb la meva millor amiga, 5 dies, allà sortir de festa i platja i relax. I al setembre no sé si marxaré fora o no, tinc un viatge mínimament planejat, anar a fer el Camino de Santiago o anar mirant vols per anar a Tailàndia, que al setembre són pas gaire cars i això. Però que tingui a fer les vacances me'n vaig a Ibiza. A la Playuki i a passar uns dies de relax.
M'encanta la Playuki, eh?
Ja ho veieu, ja ho veieu.
I el relax,
Costa
eh?
Brava també, Costa Brava també.
Home,
però
bé,
jo he arribat molt a la conclusió que això, que molts treballem, sobretot gent jove, però que tu acabes doncs, manegant per trobar un moment o trobar un cap de setmana o trobar 5 dies.
Exacte, Guillem. I a més, tu et vas deixar perdre l'oportunitat de fer un bany a l'Escala mentre després de treballar, no? Que va ser l'oportunitat de la setmana passada d'estar amb nosaltres i de fer-te un bany, eh? Et faig... Ara t'estic fent dentetes.
Aquest divendres el podem fer aquí al Gorg de Malatosca o aquí a la platja del riu. Ja
val, portarem el banyador, doncs. Nosaltres també hem sortit al carrer a veure què és el que ens han explicat la gent de Vilafant i dels entorns de Vilafant, de Figueres, a veure què és, on te van de vacances. Escoltem-los.
Marxo una setmaneta cap a Andalusia, però d'agradar m'agradaria anar al Caribe. Home, el solecito, que m'ho donin tot fet.
No marxo enlloc, però m'agradaria marxar i fer la zona nord d'Espanya, perquè el clima és una mica més fresquet i és una zona que no he visitat, tot el País Basc, Galícia...
No me puedo ir de vacaciones porque trabajo todo el verano. Si pudiese ir, no lo sé, no a la zona d'Andalucía, Granada...
Enlloc, perquè tot el dia més dedicat, no n'he fet de vacances jo. Si no he estat ni a Barcelona.
A la piscina.
Marxem a Benidorm. Som de València i marxem cap allà, a la meva família.
Doncs li van respondre en Josep, eh? Va ser tu, Josep, qui va sortir
sí,
al carrer.
Sí, aquesta vegada vaig ser jo i ja veieu, respostes de tota mena aquí.
Bé, m'ha agradat aquest nen que diu la piscina.
A la piscina.
N'estic segur que molts dels santjuanins que han entrevistat en Guillem que deien que treballen segurament s'escapen en algun moment a la piscina, no, Guillem?
Guillem? A la que surts de treballar, te'n vas cap a la piscina.
Exacte, exacte. Mira, són unes vacances diferents, eh? Podríem dir que també doncs, treballant i així pots fer una mica de refrescada. I en Juanjo, on te li agradaria anar de vacances si no estés fent el mar i muntanya, en Juanjo?
A mi m'agradaria anar de vacances a l'Escala, però com ja hi soc, doncs ja estic content.
Home, sempre pots venir aquí a Vilafant, a la piscina Vilafant, que vau estar molt a gust el primer divendres, no?
Mercè, tu ja saps que jo tinc el cor dividit entre Vilafant i l'Escala.
Per això t'ho dic, per això t'ho dic.
No em facis triar.
Bueno, a la muntanya...
Que poètic, tot plegat.
Que bonic. A la muntanya també és un bon destí, eh? A mi m'agradaria anar a Puigcerdà, per exemple, no? És més muntanya que Sant Joan o no, Guillem? Ara et pico una mica.
Home, jo crec que potser sí, ja. Sí, tan sols per... Sí, per el títol jo crec que sí, Cerdanya ja... Més que alguns del punt del Ripollès, potser no, però que Sant Joan potser sí.
Era per seguir amb aquest pique que tens tu amb el Lluís, eh? De si Celrà és més
sí,
muntanya,
sí.
Sant Joan.
Més que Celrà sí, però tampoc ens les donarem aquí d'alta muntanya. Que tampoc
ho comprovarem aquest divendres, a veure si realment s'està tan fresquet. Mira, una manera de, si no fas vacances o estàs treballant, com és el nostre cas, no? Que estem fent el mar i muntanya, o algun dels nostres oients que estigui treballant i ens estigui escoltant ara, doncs, per què no viatjar mentalment a través d'una melodia, a través d'alguna cançó? Doncs això és el que farem ara, viatjarem a través d'una música, una proposta musical d'aquestes que ens fa en Víctor cada dia. Què ens poses, Víctor?
Una proposta estival? Ens poses avui o què?
Va, escoltem.
Endavant,
som-hi.
Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya.
de l'estiu a casa. Mar i muntanya.
Doncs ara el que volem fer és posar-hi l'apunt esportiu, que els dimecres ens agrada posar-nos en forma amb el gim del Mar i Muntanya. I en aquesta ocasió hem parlat amb pare i fill, amb un pare i un fill d'aquí Vilafant, som vilafantencs. Ells són en Jesús Márquez i en Jeremy. En Víctor Grau va conversar amb ells perquè ells ja l'any passat van fer la Transpirenaica, van fer una aventura esportiva, i aquest estiu, doncs, abans que parlàvem d'anar de vacances, doncs, aquest pare i aquest fill han aprofitat, doncs, per fer una altra aventura esportiva, i en Víctor Grau els hi ha fet l'entrevista i ha parlat amb ells. L'escoltem.
Doncs sí, Mercè, molt bon dia. Estem ara mateix amb en Jesús i en Jeremy Márquez. Molt bon dia, benvinguts al Mar i Muntanya. Jo vull que m'expliqueu la vostra ruta. O sigui, prefereixo que comenceu vosaltres a introduir a l'audiència quina és aquesta ruta, aquesta aventura que heu fet.
Bones, Víctor. Estem jo i el meu fill, en Jeremy. I res, és una ruta que està molt, molt ben senyalitzada, molt ben marcada, podeu trobar tant a Wikiloc com a Google, podeu trobar referències. És una ruta que no cal que la facis tota d'una tirada, la pots partir en etapes, però la ruta en qüestió és surt des de l'Atlàntic.
És de Royan fins al Mediterrani, a Sete. Bueno, està més a baix de Montpellier.
És una ruta que, bueno, no cal ser un esportista d'èlit, vull dir, tu pots fer-te els teus itineraris i cada dia tirar el que vulguis. Està molt ben muntada, en Jeremy ens ho diràs, que hi ha càmpings, hi ha habitacions d'hostes...
Una mica de tot.
Vull dir, França, gràcies a Déu, està molt ben muntada i encarada per fer aquest turisme en bicicleta.
Comencem per el nom. Em comentaves abans, fora de micros, té un nom en francès que té un sentit. Com és el nom de la ruta?
La ruta en francès es diu Entre deux mers, que la traducció al català seria Entre dos mars.
Que m'explicaves que aquesta ruta va d'un mar a l'altre mar, no? Explica'ns una mica com funciona.
Correcte, té la característica, que en Jeremy ens ho pot dir, que surts des de l'Atlàntic.
Des de l'Atlàntic fins al Mediterrani, que, bueno, en francès, bueno, ja es nota una mica.
La particularitat que va tindre sortir de l'Atlàntic, hosti, és que nosaltres que no hi anem gaire per allà, hi ha unes marees que són tremendes, vull dir, la platja pot baixar fins a 50-60 metres, i, claro, per anar a tocar l'aigua de l'Atlàntic, aquell primer dia ens va costar una mica, perquè era algo simbòlic que sempre fem, no?, de tocar l'aigua, i en aquest cas vam haver d'anar al port de Royan per poder-la tocar, perquè és que si no...
No, clar, si no ens emplenaríem de fang, i no, saps? A més, l'aigua estava superlluny.
És molt diferent del mar Mediterrani, no?, que és el que estem acostumats aquí, que és el que ens toca per proximitat.
Sí, aquí l'aigua està tot el dia al mateix puesto, i en canvi a l'Atlàntic, doncs, hi ha marees, hi ha... al migdia més baixa i a la tarda més alta.
Correcte, correcte.
I va començar a la part de l'Atlàntic.
El poble que es diu Royan, que és un port que aquí seria una equivalència com un Palamós... O un platja d'Aro.
Vale. I després, cap a on vau anar? O sigui, comencem la ruta, expliqueu-me.
El primer dia, Jeremy. Quants quilòmetres i on
el primer vam pernoctar? El primer dia va ser més dur perquè, bueno, era el primer dia, estàvem una mica així... Ens havíem aixecat i ens notaven una mica les cames pesades i vam fer 120 quilòmetres el dia que vam fer més.
I o sigui, va començar molt fort, no?
Sí, correcte.
I el dia que vam fer menys quilòmetres va ser l'últim, vam fer 50-60 quilòmetres i els altres dies aproximadament 100 quilòmetres.
És una... Les etapes te les pots marcar tu, com jo he dit. Vull dir, nosaltres, perquè, bueno, el terreny és propici a fer etapes llargues, perquè és bastant planer, no hi ha gaires desnivells, i també hi ha moltes ombres, perquè sempre vas acompanyat del riu, o la majoria de vegades. El riu, en aquest cas, el primer tram és el Garona, i encabat
El Garona dura des de la desembocadura de Royan?
De Royan?
De Royan fins a Toulouse. I el canal du Midi dura de Toulouse fins al final, fins a Sète.
Hi ha una conversió, vull dir, el riu Garona deixa de ser el riu Garona a Toulouse i a través d'unes escluses queda comunicat amb el canal du Midi. I, clar, són rius navegables. Sempre ens han acompanyat durant tota la travessa, doncs, tota la gent que està navegant pel riu. Vull dir, França és força, força normal tindre un vaixell i navegar pel riu.
També vau trobar gent a la ruta, a la mateixa ruta que feia vosaltres, caminant?
Caminant... També hi havia gent caminant, però majoritàriament gent amb bicicleta.
Sí, que és una ruta típica amb bicicleta, eh? Vull dir que...
Hi ha algun petit enllaç que has de fer per carretera, perquè encara no està ben definida, o els trams per on passava ara són per natural i han de fer una mena de variants, però majoritàriament tot el bicicarril està ben marcat i és bicicarril. Els trams de riu, Jeremy, del Midi, els pots explicar tu, perquè eren més aviat corriols.
Sí, bueno, al final era una mica pesat perquè hi havia corriols que eren de terra i, bueno, el més era carretera.
Bueno, quan diu carretera, diu un terra trepitjat, ja sigui...
O pista d'aquella bicicarril o a vegades carretera d'aquestes convencionals o comarcals.
Era un aglomerat força bo, el que tenen allà, i si no, va ser terra compactada. I tret dels enllaços que feien per aglomerat, que són les carreteres parcel·làries que hi havia per allà, tot el demés, hòstia, és força seguible per tothom. Vull dir, això, Víctor, tingueu clar que ho pot fer qualsevol persona. Vull dir, no s'ha de ser especialment...
O sigui, que és una ruta recomanable tant per nens com per pares, com per famílies, per tot.
Sobretot per mainada, perquè hi havia molta gent que anava, hòstia, amb la bicicleta, el carro aquest que estem acostumats a veure els holandesos, els belgues, doncs amb la mainada i els sacs de dormir i tots els estris per anar fent el dia a dia.
En el vostre cas m'explicàveu que ho heu fet en 5 nits, ai, perdó, en 7 nits i en 8 dies.
Sí.
O sigui que, com m'explicaves, també es pot marcar la ruta a preferència de qui la faci, o sigui que pots fer més o menys dies.
I aproximadament són 1.000 quilòmetres. Bueno, els dies en què es fa, aproximadament 30 dies, però nosaltres com...
Són 29 etapes, i clar, les etapes estan marcades per fer cada nit una parada i fonda, o una gite d'etap, que diuen ells els francesos, en cada poble, i a partir d'allà a cada poble feies la visita pertinent, al museu, a l'església, o el que hi hagués allà que fos remarcable. I clar, nosaltres ens ho vam prendre una miqueta més com una fita esportiva, i per això fèiem una mitjana d'entre 80-100 quilòmetres diaris, perquè si no, doncs, bueno, te la pots prendre generosament aquesta ruta, i perquè està especificada als francesos, a la guia turística seua del patronat de turisme, no sé ben bé quin és, però bueno, a la web que em van donar a mi surt que fan una mitjana d'uns 30 quilòmetres diaris, i clar, fent 30 quilòmetres diaris, doncs te surtin aproximadament 28-29 etapes.
Vosaltres, com comptàveu, feien una mitjana de 100 quilòmetres al dia, que per tant va fer que sigués molt més ràpid el camí.
Molt més ràpid.
Bastant més ràpid.
I aguantàveu bé cada dia? Sí?
Bastant.
Jo anava darrere d'en Jeremy, que al cap i a la fi és com sempre el que marca el ritme.
Al final de les etapes sempre ens notava una mica pesats, però després ja l'endemà ja ens notaven com sempre.
O sigui, descansa bé també en aquests hostals, en els llocs on us hospedàveu a les nits?
Sí, sí. Mira, sí? Majoritàriament van fer càmpings, perquè, hòstia, tota la ruta està...
Els primers dies van fer càmpings i els últims 3-4 dies vam anar
d'albergs. Van fer una cosa que es diu chambres d'hotels, o sigui, habitacions que tenen reservades per la gent que fa el bicicarril.
Hostals, albergs, sí.
Sí, està tot preparat, diguéssim, tot, ja tota la infraestructura de...
La logística, Víctor, està, vamos, no dubteu pas que està molt ben preparada. Vull dir, sempre hi ha, si no és el quilòmetre 4, el 8, el 10, el 12, el 30, 35, vull dir, sempre te pots allargar una mica més o quedar-te una mica abans i trobes pernoctació. L'únic problema és que, hosti, nosaltres ho hem descobert, a França, a les 8 del vespre, queda tot tancat i barrat. Vull dir, abans de les 8 has d'arribar a Puesto, perquè si no els serveis tanquen. Vull dir, França és un... Hem descobert que a les 8 del vespre França em queda aletargada fins a l'endemà.
Ah, també és un altre ritme de vida, no? Diferent al nostre, en aquest sentit?
Totalment diferent al nostre, perquè inclús els migdies tenen una... També fan un paro. Des de la 1 a les 4 i mitja de la tarda també està tot tancat. Sí. És un altre
modus operandi. I quan obren a la tarda només fan 3 hores de treball perquè tanquen a les 6, bueno, de les 6, entre les 6 i les 8 ja tanquen. Els súpers.
Tanca supermercats, serveis, les oficines d'informació turística, tot tanca. Vull dir, per nosaltres ha sigut, hòstia, pues el veure un país que tenim tan a la vora i tan desconegut a fora, no?
Reps?
Sí.
A part d'aquesta, bueno, podem dir que això és una adversitat, no?, que heu trobat en el camí, l'horari. Hi ha alguna cosa més que us hagi complicat que hagi complicat la ruta o que hagi dit això ens ha fet ralentir o alguna cosa així que ens pugueu explicar, alguna anècdota? El sol, veig aquí, no? M'estan ensenyant aquestes diferències de color de tonalitat de les cames, la meitat blanca, meitat morena. Com, això també ha sigut una...
Home, ha sigut
malient.
El meu pare encara pitjor, perquè en vez de posar-se moreno...
Més que alguna adversitat, ha sigut un hàndicap, perquè, hòstia, aquest mes de juliol pues, ha picat força el sol, i, bueno, hòstia, sort que anaves per la banda de la ribera i sempre, o majoritàriament, hi havia pollangres i arbres per fer una mica d'ombra, però, hòstia, el sol hi era. I el handicap de la calor i el sol, pues, l'hem patit.
Bueno, és part de la ruta també, no?
Sí, és part de l'experiència. A part de lo típic, que són... No punxes mai, però, hòstia, en un mateix dia vaig punxar 2 vegades i, bueno, aquelles anècdotes que, hòstia, que vaig punxar precisament amb un punt de quail, que diuen els francesos, que és com un taller fixo que està al bicicarril, on hi ha tot tipus d'eines, hi ha un inflador... Vull dir, si us pogués ensenyar una foto, veuríeu que és com un poste mecànic per ciclistes, on hi tens totes les eines d'ús públic, i, hosti...
I ell va punxar precisament allà, bueno, 10 metres allà, vam recular, vam arreglar la bici i vam tornar.
Millor posto que aquell, per punxar no hi havia cap.
Si et sembla, passar les fotos i les penjarem a Instagram perquè la gent pugui saber de què estem parlant, perquè vegi les imatges. Ja per acabar, us plantegeu alguna ruta futura? Esteu pensant ja en la pròxima sortida?
I tant.
Sí? Veig més com a sota en Jeremy que en Jesús, aquí.
Que la comenti ell.
Vinga, va. Quina és la propera ruta que teniu preparada?
Bueno, anirem als Alps. Anirem als Alps i després farem la muntanya més alta que hi ha als Alps, que és el Mont Blanc.
Bueno, és un projecte que, bueno, com tots els nostres projectes, primer sorgeix la idea i després aquesta plantem la llavor i va germinant.
Al principi no teníem clar això, fer unes muntanyes d'aquestes emblemàtiques de l'Alps, però al final sí, ens hem decidit que farem el Mont Blanc.
Molt bé.
Com tot, sempre plantem la llavoreta i durant tot l'any va germinant i per norma, hòstia, acabem fraguant, jo i en Jeremy, totes aquelles idees que ens proposem d'arribar a fer.
Perfecte, doncs esperem que si segur que acabeu fent aquesta ruta ens la vingueu a explicar també, perquè sempre estem interessats en aquestes rutes que feu, que són molt xules i ens interessen molt.
Re, Víctor, mira, hem de coincidir que com que l'edat mínima per anar a Montblanc són 14 anys, doncs ell l'any que ve ja tindràs 14.
Doncs serà una bona celebració per celebrar els 14 anys.
Sí, si ho arribo fet aquest any no me deixen, a lo millor...
Bueno, doncs, moltes gràcies i ens escoltem aquí a la propera.
Pues, Víctor, jo un petit recordatari per tothom, que, hòstia, que animo tothom
a que fer
aquest tipus de sortides. Vull dir, no cal... La tenim França, els trams de francesos que estan aquí al cantó de Montpellier, els tenim molt a la vora, pots anar amb el regional, la bicicleta, i no t'has d'estar 8 dies, pots estar-te un dia, 2 nits, 3 dies, vull dir, us recomano a tothom que vagin a la família i que disfruten amb els fills d'aquestes pistes ciclables que diuen ells, que estan molt ben preparades, i només a pedalar i a disfrutar.
Perfecte, doncs Jeremy i Jesús Márquez, gràcies i ens escoltem a la propera.
Moltes gràcies.
Gràcies, Víctor. Igualment.
Fins la propera.
Ens encanta aquesta proposta esportiva familiar, aquesta aventura que han fet en Jeremy i en Jesús Márquez, aquests vilafantencs aventurers, ja que l'any passat també es van animar i es pensen en la propera aventura esportiva que faran de cares a l'estiu que ve. Molt bona recomanació aquesta d'anar a pedalar i a gaudir. Gràcies, Víctor, per aquesta conversa. I recordem als nostres oients que avui sortegem dues entrades individuals, o sigui, les dues primeres persones que truquin s'emportaran s'emportaran cadascuna una entrada per anar a l'Aqua Brava, per gaudir dels tobogans, del sol, de l'aigua, de refrescar-se, de passar un dia en família a l'Aqua Brava. Doncs, si voleu guanyar aquestes entrades, molt atents, perquè a última hora del programa obrirem línies, podreu trucar i podreu ser un dels afortunats que pugui anar, doncs, gentilesa del Mar i Muntanya, a l'Aqua Brava. Doncs, si ens etiqueteu, doncs, nosaltres estarem molt feliços de veure lo bé que us heu passat gràcies al nostre programa, gràcies a aquesta entrada que sortegem avui de l'Aqua Brava. Nosaltres ara el que farem és fer uns quants consells publicitaris, escoltar, actualitzar-nos amb els nostres companys de la xarxa de comunicació locals que ens porten l'actualitat. Fins ara mateix.
El millor de l'estiu a casa. Mar i Muntanya.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per... Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
El Festival Portal Blau de l'Escala et proposa aquest estiu concerts amb grans noms de l'escena musical.
Paco Ibáñez, Pau Riba, Alfred García, Anna Roig i Àlex Casanyes, Big Band Project, Marc Parrot o Clara Peia formen part de la programació del festival que té lloc de l'11 de juliol al 9 d'agost.
Compra ja la teva entrada a portalblau.cat.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Salaón Solers, des del 1888. 130 anys d'experiència mantenint el secret i la tradició d'una curada elaboració artesanal. Salaón Solers. Vine a assaborir les nostres anxoves a la platja, a la Casa de la Punxa, i no oblidis passar pel museu que hem obert a la Closa del Llop 40. Consulta en tots els detalls al nostre web anxoves.com. Salaón Solers. El gust per la feina ben feta patrocina la retransmissió de la cantada de veneres de l'Escala.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.